Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El teixit econòmic i empresarial català considera que amb el nou sistema de finançament per a Catalunya no n'hi ha prou, però que és un punt de partida. Els principals agents del sector, com Pimec, les cambres de comerç, el centre d'economia o Foment del Treball, han signat aquest document que reconeix les bondats del nou model de finançament. Teresa García Milà, presidenta del Cercle, fa una crida perquè els partits polítics lluitin per un acord millor, mentre que la consellera d'Economia, Alicia Romero, celebra que Foment hagi canviat la seva postura de rebuig.
És un pas endavant i és una oportunitat, potser no històrica, però és una oportunitat molt vàlida. Posem-nos d'acord i si hi ha marge per fer algunes millores, doncs fem-les.
És una bona notícia que Foment hagi rectificat la seva posició i ara s'incorpori al consens.
Junts fa una lectura diferent a la del govern i entén que les patronals demanen batallar pel concert econòmic. Repassem ara altres informacions en format més breu. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que el servei de Rodalies és pèssim, però rebutja assumir responsabilitats pel descarrilament mortal de Gelida i el caos dels últims dies. Des del Senat ha negat falta de manteniment a l'alta velocitat i ha traslladat als governs del Partit Popular la falta d'inversió històrica en Rodalies. El salari mínim interprofessional pujarà 37 euros aquest 2026 fins als 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues. El govern espanyol i els sindicats UGT i Comissions Obreres han pactat aquest increment del 3,1% amb l'oposició frontal dels empresaris. La COE i la CEPIME consideren que moltes empreses s'acabarien asfixiant si han de pagar els treballadors d'increment del salari mínim interprofessional i els complements. La Unió Europea cataloga la Guàrdia Revolucionària de l'Iran com un grup terrorista després d'haver causat milers de morts durant la repressió de les últimes protestes contra el règim dels ayatolàs. La decisió l'ha pres els ministres d'Exteriors dels 27 reunits aquest dijous a Brussel·les. 16.000 persones han omplert el Palau Sant Jordi de Barcelona en el concert solidari de Palestina. Hi ha hagut, de sorpresa, Rosalia i ha intervingut Pep Guardiola. També hi han actuat Oques Grasses, Lluís Llach, Muixca i Guillem Gisbert, a banda de Bad Giel i Zao de Zagazan. S'han projectat vídeos amb testimonis de supervivents i refugiats i s'han llegit un manifest en favor del poble palestí.
Quin canvi que hem fet, el teu ruc sembla tiet, el germà que canta bolet.
Ginestar, The Tyets i aquests que sentim els 31 FAM són els grups amb més nominacions per votació popular als Premis Under Rock d'aquest any. En tenen 5 cadascun i els segueix Buhos amb 4. Els guanyadors es faran públics a la gala del dia 26 de març a Girona. Aquest any es vol trencar amb la tradicional cerimònia d'entrega de guardons. Sentim el director, Lluís Gendrau.
Ens sembla que també el model de gala és antic, fa molts anys que estem fent gales i per tant el que volem més apropar els Premis Under Rock més a una festa, més a un festival, que no a una gala d'entrega de premis.
A la gala d'entrega dels premis hi actuaran Joan Dausà, Maria Jaume o l'Axan Busto. Com a novetat, enguany es crea un nou premi que atorgarà l'Ajuntament de Girona el Premi Under Rock al foment de la llengua i la música. Cosa tia. Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista de l'Olympiacos per 87-75, però li ha guanyat la Baraj a l'equip grec. Els de Xavi Pascual són cinquens a l'Eurolliga amb 16 victòries i 9 derrotes. El Futbol Club Barcelona ha tancat un acord multimilionari amb Dubai per cedir la marca Barça en la construcció d'un complex d'habitatges, segons ha avançat el podcast de Catalunya Ràdio, Barça Reservat. L'acord s'ha aprovat. S'ha d'aprovar, volíem dir, en l'assemblea de socis compromissaris. A la Lliga, l'Espanyol juga aquest divendres contra l'Alavés a casa, en el partit que obre la 22a jornada de Lliga. Els pericos busquen la primera victòria de l'any després de 4 jornades sense guanyar. I a l'Europeu Femení de Waterpolo, la selecció espanyola, plena de catalanes, ha golejat Romania per 22-4 en l'últim partit de la fase de grup. L'equip entrenat pel també català Jordi Valls disputarà la segona fase contra Israel i als Països Baixos.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, a segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. De seguida ve la Sílvia Cometi i ens explica a veure què podem veure aquest cap de setmana, sobretot, si dediquem una mica de temps a veure alguna sèrie. Abans us recordo algunes de les coses que encara no s'han contestat aquí a la nit dels ignorants, per si feu memòria mentre escoltem aquestes recomanacions. Per exemple, en Joan, des de Vallcarca, ens demanava com es decideix on es posen les bústies de correus que hi ha al carrer, si hi ha alguna mena de mapa per poder consultar-ho. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, ens deia quan diem que algú no està a l'alçada de les circumstàncies, hem de dir que no està a l'alçada o a l'altura. En Miquel, des de Sabadell, quins beneficis tenen els suplements alimentaris i quines contradiccions? La Dolors de les Borges Blanques, quan preguntava quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, per què en el moment de fer un badall perdem una mica d'audició, ens deia. I l'Anna, des del Fort Vieng, volia saber qui decideix la grandària, el tamany dels autobusos de Barcelona. Aquestes són preguntes que s'han fet al programa els últims dies, setmanes, i que encara no heu contestat. I podeu pensar, mentre escoltem, què podem veure.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Com cada setmana, a aquesta hora us proposem un parell de sèries per tancar el dia amb alguna història interessant abans d'anar a dormir. Ja tenim aquí la nostra prescriptora, Sílvia Comet. Bona nit, què has triat per aquesta setmana?
Hola, bona nit. Doncs avui sèrie sobre crim organitzat. Històries sobre màfies o clans familiars que es construeixen al marge de la llei. Poder, regles alternatives, lleialtats i traïcions, aquest tipus de coses. Comencem per la millor sèrie del 2025 sobre aquest tema. És Mobland, Tierra de Mafiosos.
Name's Conrad Harrigan, family man. And if you cross my family... Well, you'd better pray.
Please allow me to introduce myself.
We shake the right hands, break the wrong ones.
I think we have a situation in the Philippines.
I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain.
Tierra de Mafiosos està ambientada a Londres actual i gira al voltant de dos clans criminals, els Harrigan i els Stevenson. La pau entre les dues famílies, que fa anys que és fràgil, es trenca definitivament quan el net dels Harrigan sembla que està implicat en la desaparició del fill del clan rival. I aquí arrenca una història de violència, acció, però també força humor negre que cal seguir amb molta atenció per no perdre el fil de qui és qui a cadascuna de les famílies. És una sèrie d'aquelles que cal estar atents i, si no, haureu de fer pausa i tornar enrere perquè és fàcil perdre't una mica amb qui pertany a cada clan. I mentre es desferma la violència entre aquestes dues bandes mafioses, qui es converteix en el gran protagonista és el Harry de Souza, un solucionador de problemes, contractat per la família Harrigan per gestionar crisis, negocis bruts i tensions, sobretot tensions, tant externes com internes, que també n'hi ha moltes. Ell és el contacte entre les dues famílies, en teoria és el pacificador, i és molt solvent, però el fet de quedar atrapat al mig del conflicte fa que es qüestioni si la lleialtat a la família Harrigan és la seva millor opció. Fins aquí sembla una història d'aquelles de crim organitzat, enrevesada, molt masculina, com la majoria. Però aquí la dolenta entre els dolents és la matriarca de la família Harrigan. Els seus plans maquiavèlics ho posen tot i a tothom en perill. Podríem dir que és la Lady Macbeth de la sèrie.
Cal estar ben atents, doncs. I, Sílvia, el repartiment és bo?
Dir que té un bon repartiment és quedar curt. Té un repartiment grandiós. El patriarca dels Harrigan l'interpreta Pierce Brosnan, sempre magnètic, i que aquí, a més, té moments divertidíssims. En la pell del solucionador s'hi posa Tom Hardy, amb un to molt seriós, perquè la feina que fa és realment seriosa i és una feina que trasbalsa molt la vida privada del seu personatge. Ho fa molt i molt bé. Hardy està, com sempre, fantàstic. I el paper de la matriarca de la família, la que realment remena les cireres, l'assumeix una brillantíssima Helen Mirren. Un altre personatge destacat és el del fill gran dels Harrigan, que interpreta Paddy Considine, a qui hem vist recentment a la primera temporada de La Casa del Dragón, també surt a la segona, però a la primera sobretot. No hi ha família mafiosa sense un fill que no compleixi les expectatives, i aquí també passa, esclar. Realment, el repartiment és de traca. I tot això sota la batuta de Guy Ritchie, que, per si no el coneixeu, és un creador, guionista, director, amb un estil molt marcat, un estil molt propi, que es caracteritza per crear o per dirigir històries, sobretot de gènere criminal, amb molta acció i amb un sentit de l'humor molt afilat, com per exemple Snatch o sèries com The Gentleman. És un autèntic crack creant i dirigint històries sobre el crim organitzat, i les seves dues últimes sèries precisament tenen molt en comú, estan marcades per milionaris que viuen en grans mansions i allò que dèiem, que tenen descendents que amenacen l'herència perquè són una mica curts de gambals. Si us agraden les sèries criminals amb un to fosc però amb moments divertits, no us perdeu Mobland, Tierra de Mafiosos. És a Sky Showtime, que també es pot veure a través de Movistar Plus, i tindrà una segona temporada que està prevista per aquest mateix any.
Molt bé, anem a la segona sèrie, sobre crim organitzat.
És una sèrie espanyola del 2024, molt efectiva, i que ara ha tornat amb una segona temporada, Marbella.
Marbella es como un amigo hijo de puta. Lo quieres, no lo cambias, te adoras. Pero nunca te olvidas de que es un hijo de puta. Yo voy a jugar al golf con jueces, altos cargos de la policía. Es verdad, defiendo a gente despreciable.
Marbella, mundo de los narcos. Marbella, la coca llega en barcos.
Doncs una altra sèrie ambientada en un entorn criminal i també amb un to una mica gamberro. Però el més curiós és que la idea original surt d'una investigació periodística que no en té res de poc seriosa. Al 2021, els periodistes Nacho Carretero i Arturo Lezcano van publicar un reportatge d'investigació al diari El País sobre la corrupció i les xarxes criminals establertes concretament a la Costa del Sol espanyola, a Màlaga, i van batejar Marbella com l'ONU del crim organitzat, una ciutat on, en aquell moment, ara vés a saber, i convivien prop d'un centenar de bandes criminals de diferents nacionalitats. El director Dani de la Torre i el guionista Alberto Marini, que en aquell moment estaven treballant en la sèrie La Unida, una sèrie policial que també està molt bé, per cert, van veure clar de seguida que un cop acabessin aquella sèrie se centrarien en Marbella. I la ficció segueix a un advocat de moralitat dubtosa, César Beltrán, que aprofita l'arribada d'un membre de la màfia holandesa a Marbella per progressar professionalment, podríem dir.
I qui és o qui fa d'aquest advocat que manipula la llei com li convé?
Hugo Silva, en una de les seves millors interpretacions, pel meu gust, el paper li queda com un guant, adopta un posat que recorda una mica el Lobo de Wall Street, parla en primera persona i trenca la quarta paret, és a dir, s'adreça als espectadors, a nosaltres, per fer-nos còmplices d'aquesta història de luxe i bandes criminals, algunes molt desconegudes, com aquesta, la Mocromàfia, que és la màfia holandesa. Evidentment, entra la La del Llop no surt de franc i aquest advocat acabarà atrapat en el món delinqüencial. La sèrie també té parts serioses. Mostra la falta d'eficàcia policial i la desídia judicial que sovint permeten que els criminals se surtin amb la seva. També es fixa en la dificultat per ser un policia íntegre a la Costa del Sol a causa de la corrupció política i els pals a les rodes que posen els advocats, precisament com el César Beltrán. Tot i això, també cal dir que administra la justícia una mica a la seva manera. Té un posat, a vegades, una mica justicier, així que els seus contactes policials i als tribunals, que en té molts, alguna vegada també li serveixen per fer pagar als delinqüents el que han fet.
I escolta'm, Sílvia, la segona temporada també manté el nivell?
Sí, la segona temporada es titula Marbella, expediente judicial, i malauradament baixa una miqueta. Ara la perspectiva la tenim des de l'altre costat, des de l'àmbit judicial, i la protagonista i qui s'adreça a l'espectador és una fiscal antidroga que té la determinació d'acabar amb els clans de la droga a la Costa del Sol. Per aconseguir-ho, arrenca una investigació molt centrada. En qui? Doncs en els advocats dels narcos. I, evidentment, es converteix en l'antagonista de l'advocat defensor dels criminals, César Beltrán. Perd una mica de pistonada perquè perd una mica aquest togamberro que té Silva i l'actriu que s'adreça a l'espectador com la fiscal antidroga és Natàlia de Molina. El to sorneguer no és exactament el mateix que el que aconsegueix Silva i la història es converteix en una mica més seriosa. Però el principal punt a favor és que la rivalitat entre els dos personatges acaben desembocant en moviments estratègics de cada bàndol, que això sempre suma punts i també doncs, que idealitza una mica menys el món criminal. Abans us deia que el director de la sèrie Dani de la Torre i el guionista Alberto Marini havien fet una feina important de documentació per tirar endavant Marbella i amb aquesta segona temporada passa el mateix. Es van reunir amb fiscals antidroga i s'han assessorat molt bé amb funcionaris i agents judicials ubicats a la Costa del Sol i això li dona força veracitat a la sèrie. A més, en aquest cas, a banda de la corrupció judicial, doncs també hi veiem aquesta part seriosa, que també la té la segona temporada, no? I és com l'administració de justícia és engolida per la burocràcia i la falta de personal. Podeu veure Marbella i Marbella expediente judicial a Movistar Plus.
Doncs avui hem comentat Tierra de Mafiosos i Marbella. La setmana que ve més propostes. Adeu, Sílvia.
Fins la setmana que ve. Bona nit. Marbella, mundo de locura. Los capos en busca captura. Lujo y botella, vida de estrella. Esto es Marbella. Capo como Gonzalo, vive en una vida loca. Lujo y botella, vida de estrella. Esto es Marbella. Marbella, mundo malo. Rico por la coca. Lasciatemi cantare.
La nit dels ignorants.
Con la chitarra in mano.
Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
Sono un italiano.
A mi la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades ja truca persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
Ah, vale, no entenc, jo no sabia com escriure, dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és, què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac, dic, que són vegetarians la gent de la muntanya, i porta el símbol de l'esparra creuat com un pirata i dic, va bé, si és bene, no?
Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano.
La nit dels ignorants amb Marta Romagosa.
Un italiano vero.
Ciao, bona nit.
Ciao, bona nit. Passen 5 minuts d'un quart de dues de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. I encara tenim preguntes que sí que tenen resposta. De fet, una ens la va fer dilluns sobre la ràdio L'Àrea de Manlleu. De fet, ens escrivia al WhatsApp del programa i ens preguntava per què els senyals d'horaris de la ràdio són 5 o 6 pips i només sonen a l'hora en punt i als dos quarts, però no a un quart o a tres quarts. Doncs bé, hem parlat amb el responsable del control central de Catalunya Ràdio, en Carles Morales, i ens ha respost això.
Doncs mireu, les senyals horàries a la ràdio serveixen bàsicament per indicar l'hora exacta i simplement estructurar la programació. Tenim els tops d'en punt i els tops de dos quarts i són per això, per estructurar les programacions. En el cas, quan són graelles d'hora, programes d'hora, doncs cada hora es marca això. Quan són graelles o programacions de mitja hora, doncs es llancen també els tops de dos quarts, perquè penseu que hi ha emissores que no tenen tots els tops, els d'en punt o els de dos quarts. És en funció de l'estructura que tu vulguis donar-li a la programació. Si ens anem a l'origen, i us interessa l'origen de tot això, és simplement per sincronitzar serveis com el ferrocarril o la navegació, que necessitaven senyals exactes que sortien d'uns rellotges atòmics i que aquestes senyals arriben a les ràdios, als serveis de radiodifusió, i l'emeten per donar aquesta senyal més fiable possible.
Doncs moltes gràcies, Carles. Jo crec que l'Àrea de Manlleu ja té la resposta. Ens queden encara més respostes. Ja fa uns dies, unes nits, vaja, en Miquel des de Sabadell ens feia una doble pregunta sobre la formació dels polítics i la constitució d'un partit polític. Aquesta era la pregunta.
Per ser polític, perquè com es constitueix un partit polític i quins estudis per falta per ser polític.
Doncs hem traslladat la pregunta al Raül Flores, que és el cap de política de 3Cat Info, de Catalunya Ràdio, i això és el que ens ha explicat.
Esteu. Em pregunteu si calen estudis d'algun tipus per poder ser polític. I la resposta és molt clara i molt curta. No s'especifica que siguin necessaris cap tipus d'estudis per arribar a ser polític. Directament no s'exigeix. Què vol dir això? Doncs que a les llistes hi pot anar tothom i no es pregunta, no es mira què ha estudiat un candidat o una candidata o quins màsters té. Per què és així? Doncs en part per democratitzar les llistes electorals, perquè pugui haver-hi perfils que escullin directament els partits i que després la ciutadania veurem si valida o no valida. Penseu també una cosa, que les llistes electorals, les paperetes que triem quan anem a votar, són el que anomenem tancades i bloquejades. Això vol dir que les decideixen directament els partits i que nosaltres no podem triar si ens agrada més un candidat que un altre. Aquí les llistes, diguem-ne, venen fetes i som nosaltres els que decidim si les escollim o no. I em pregunto també què cal fer per fer un partit polític. Aquí sí que la cosa ja està molt més reglada. El primer que han de fer és inscriure's al registre de partits polítics. Això és una llista amb totes les formacions que existeixen que recopila el Ministeri de l'Interior. I com es fa això? Doncs els responsables del partit han de fer un escrit demanant la inscripció, hi ha d'haver noms i cognoms, adreça, també telèfon de contacte, i a més cal un acte notarial amb un mínim de 3 persones, de 3 promotors del partit. Es vol evitar que darrere de les formacions hi hagi només una o dues persones. També caldran estatuts del partit i també tenir definits els òrgans interns d'aquesta formació. Tots els partits que hi hagi en aquest registre poden acabar-se presentant unes eleccions. Aquí hi ha passos previs. Només s'hi poden presentar aquells que ja tinguin representació als parlaments o, per aquells que s'hi presentin per primer cop, caldrà que recullin signatures de com a mínim el 0,1% dels electors inscrits al cens electoral de cada circumscripció per la que es presentin. O sigui, si volen presentar-se a Catalunya, els hi caldria el 0,1% de les signatures dels electors que hi hagi a Barcelona, Tarragona, a Lleida i també a Girona.
Doncs moltes gràcies, Raül Flores, per la resposta a aquestes dues preguntes que ens va fer ja fa unes nits en Miquel de Sabadell. Ara ens truca el 93207474, l'Amadeu des d'Esplugues. Bona nit.
Hola, bona nit.
Digues. Hola. Ah, bueno, et sentim, sí, sentim.
És que com et sento per l'Alexa, hi ha un retard, hi ha un retard, saps?
Ja.
Què anava a dir? Que... Bona nit, carinyo, que ets molt maca.
Bona nit, Amadeu.
Què anava a dir? Que una pregunta que sempre m'he fet, potser ja l'han fet aquesta pregunta. Les golondrines del port, per què es diuen golondrines?
No sé si l'han fet, però a mi encara no me l'havien feta. Doncs per què es diuen golondrines? Molt bé.
És perquè no ho entenc, ho entens, no?
Mm-hmm. Sí, es podrien dir el nom d'un peix, no? Més que golondrines, també.
Sí, perquè... O oranetes, no sé, m'entens,
sí,
no?
Sí, oranetes també en català. Es diuen golondrines, tens raó. A veure si algú ens ho sap explicar, Amadeu.
Val, molt bé. Moltes gràcies, guapa.
Gràcies a tu.
Una abraçada a tots els ignorants i a tu, en especial, un petonàs.
Igualment. Adéu-siau, bona nit.
Adéu, guapa.
Adéu.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Catalunya Ràdio. Timothy Chalamet vol el seu Òscar, d'una vegada per totes. Ell diu que el mereix més que ningú. Després d'haver estat candidat diverses vegades, ara està convençut d'aconseguir-lo.
Aquest divendres s'estrena la seva nova pel·lícula, Marty Supreme. Us explicarem si el seu talent està a l'alçada de la seva ambició.
I també s'estrena la nova sèrie d'Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, a Joc de Trons. Aquesta vegada, convertida en una espia de la CIA. Persons of no
interest. Ja ho sabeu, les millors pel·lícules i les millors sèries sempre a la Finestra Indiscreta.
Amb Toni de la Torre, els divendres a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
George Orwell, un dels escriptors més influents de la literatura mundial del segle XX, va portar la militància antifeixista fins a les últimes conseqüències. Al costat, i no pas al darrere, comptava amb la complicitat activa de la dona amb qui va estar casat durant 9 anys, en uns temps especialment convulsos. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Us heu preguntat mai qui era realment Maria Magdalena, una seguidora fidel de Jesús que va viatjar amb els seus deixebles i va ser testimoni de la seva execució i de la posterior resurrecció? Va ser un apòstol d'apòstols? Va ser una prostituta? Totes aquestes preguntes es plantegen a l'escenari de la Sala Gran del TNC. La directora Carme Portacelli ha creat un espectacle que revisita la figura de Maria Magdalena i qüestiona la narració tradicional. És una història que ha creat Michael de Koch, s'entrellaça amb la vida d'una catedràtica que ha viatjat de Brussel·les a Barcelona justament per fer una conferència sobre aquest personatge bíblic. Aquesta investigadora és Ariadna Gil, que fa el paper de la Míriam, i la seva filla gran és la Sara, que interpreta l'actriu Míriam Mukles. I hem pogut parlar amb elles avui, just abans de la funció del vespre. Bona nit a totes dues.
Bona nit.
Bona nit.
Ariadna, començo per tu. Després d'Anna Karenina i de Geneire, et tornes a posar a les mans de la directora Carme Portacelli per reivindicar una altra dona, en aquest cas, de la qual només en sabem alguna cosa, un cop més, pel relat del gènere masculí. Una més, no?
Sí, sí, una més, una més.
És
malauradament.
Una... Malauradament. és una obra que posa en dubte aquell relat que sabem, o que sabem molt poca cosa, de fet, de Maria Magdalena, no?
Esclar, jo pel que hem anat veient i per la meva pròpia experiència, o no en sabem res, o sabem poquíssim, inclús la gent que creu saber qui era, o que ha tingut una educació catòlica, o que és creient, i té una idea, inclús equivocada, no? De qui era, no? I del que se sap de qui era. I d'alguna manera aquest espectacle per mi és d'entrada descobrir per què s'ha tergiversat de tal manera aquest personatge i s'ha convertit en una cosa que enlloc diu que era una prostituta, que era una dona penedida, que va haver d'estar allò...
I que plorava,
30 anys plorant,
i tot això,
i pecadora, i descobrir de cop, amb una estupefacció total, que no enlloc en cap dels evangèlics, no canònics, diu això, ni els gnòstics tampoc, no? I aleshores, a partir d'aquí, és d'entrada... la sorpresa, no?, de descobrir això i després intentar entendre per què i com s'ha fet aquesta modificació tan radical, no?, i el per què i el com durant 2.000 anys, més de 2.000 anys.
La Míriam, també havies treballat tant amb l'Ariadna com amb la Carme Portacelli, correcte?
Sí, correcte.
És molt diferent aquest muntatge, tal com s'ha viscut respecte a altres muntatges que tu has pogut fer en la teva carrera?
Bueno, jo no he fet gaires muntatges a la meva carrera, però és veritat que amb Anna Karenina el que passava és que hi havia un reflex molt clar també de la societat, no?, del tipus de dona que era, però tots teníem present que era una novel·la que podia reflectir-se en la realitat, però ara estàvem parlant d'un personatge que forma part de la cultura cristiana occidental, o sigui que no és un personatge novel·lesco del que es pugui parlar gaire, sinó és cadascú la interpretació que ha tingut sobre la figura de Maria Magdalena. Jo ara el que deia l'Ari, estava reflexionant el per què, no? El per què no s'ha parlat d'ella. No sé si és la por a reconèixer que les dones poden tenir un paper igual d'important que un home. No sé quin han sigut el motiu, però és veritat que en algunes entrevistes que hem fet, o quan jo he parlat amb els meus amics, parlem, no? I ja, és que ha estat relegada, és una figura que ha estat... I ara estava pensant, però per què? Perquè fa por una dona amb idees espirituals o com una líder espiritual igual que la figura de Jesús? Pues, podria ser, suposo. No sé.
Els assajos que heu anat fent amb tota aquesta evolució de Maria Magdalena han sigut més, evidentment, aprendre del paper, la posada en escena, que és espectacular, el que implica un muntatge d'aquestes dimensions a la Sala Gran, però han acabat sent com uns assajos fòrum després, o en el procés de quan us estàveu aprenent el paper i anàveu descobrint coses que es deien sobre Maria Magdalena?
Home, jo crec que hem anat llegint coses, cadascú pel seu compte, i parlant amb gent, i intentant no, en la nostra ignorància, en la meva ignorància, doncs buscar per tot arreu, no? De llegir, de parlar, d'escoltar i aportar molt. Més que fòrum després, no ha sigut el cas, però sí que cada cosa que a mi, en el meu cas, em sorprenia o em colpia de que llegia i descobria, sí aportar-ho, i moltes de les coses s'han anat introduint. És a dir, que sí que ha sigut un text que ha estat bastant viu, no? De totes maneres, finalment és la Carme Portacelli, que a més també és una de les escriptores de l'espectacle, que tenia molt clar què volia i com ho volia enfocar, però sí que jo crec que tots, no? També perquè hi ha hagut bastant, és un equip molt maco, tot l'equip artístic, el tècnic d'aquí de la casa i els que han fet també aquest espectacle són fantàstics, però a nivell dels actors, no? Que al final estem intentant entendre el que fem, no? I aportant, t'has de sentir d'alguna manera en algun lloc que ho entens i que saps què estàs fent, no? Agafar-lo, no? Jo crec que això sí que hem aportat tots tot el que hem anat descobrint.
Sí, la Naiko Balceta, que és una de les actrius de l'obra, és la Gabriela Flores, la Laia Vallès, bueno, ara ho vull dir tots, l'Anna Natxe, el Romeo Runa, l'Alessandro Arcangeli, però la Naiko Balceta deia que, bueno, és molt curiós que quan ens hem endinsat en aquest món de Maria Magdalena, a totes les esglésies, a moltes esglésies està Maria Magdalena, però jo mai m'havia fixat, i ella va dir no, fixeu-vos-hi perquè hi ha més Maria Magdalenes de les que ens pensem a les esglésies, i deia que era com l'aplicació aquesta de cazar pokémons, no? Doncs anar buscant Maria Magdalenes per la vida i hi ha més de les que ens pensem.
Clar, jo com a espectadora vaig fer aquest exercici, vaig sortir i vaig dir, jo què sé d'aquesta dona, no sé res. Vaig anar a buscar quadres que fan referència a l'espectacle i vaig anar a buscar alguna explicació en què ningú es posa d'acord i realment és un batibull. Jo crec que la gent surt amb una lliçó. En el fons, el teu paper, Ariadna, és el d'una catedràtica que va fer una conferència, però una part d'aquesta conferència és a l'espectacle Maria Magdalena, no?
Sí, és una conferència que es va fent com a trossos, que no s'acaba de fer, que la vida del personatge i de la gent que l'envolta, doncs, es va creuant, també la vida més de somni i més de no tan real, no? Perquè en el fons també estem parlant d'uns personatges històrics, sembla, però que també hi ha una gran...
Sí, sí,
un desconeixement
no,
i també hi ha una gran fantasia. Aleshores, també en l'espectacle hi ha una gran fantasia. Hi ha, o sigui, la frontera entre la realitat i el somni és una frontera molt lleugera, no? I crec que això també està reflectit a l'espectacle.
A mi m'ha interessat de tal manera que he hagut d'anar a buscar informació i he trobat que l'espectacle me'n donava més que el que he trobat bàsicament per internet, eh? Vull dir, no he anat a buscar cap llibre, no m'he anat a una biblioteca, però és curiós perquè he après coses.
Clar, és apassionant, és realment apassionant, sobretot perquè, com deia la Míriam, és un personatge que nosaltres hem assumit un rol, més que el personatge de la persona, Maria Magdalena, hi ha un rol molt clar, no? de les dones, no? de la puta, i després està la Verge Maria, que és la bona, la santa, diguéssim, sí. I ens movem una mica entre d'aquests arquetips, no? I aleshores és ho hem acceptat, no ens ho hem preguntat d'on ve, i de cop i volta te n'adones que l'església cristiana encara avui dia evoluciona amb tal lentitud que les dones no pinxen ni corten
ni ara ni demà passat.
I vull dir, això ve de fa 2026 anys, sí. I les dones encara no tenen un paper absolutament de servei, i aleshores et preguntes, no? Ostres, una cosa que està a la nostra vida, a la nostra societat, i que no ens ho qüestionem, i crec que l'espectacle, que hi ha molta informació, hi ha moltes dades, moltes coses, però que sí que només el fet de preguntar-te després, no? Però
és una mica l'objectiu també, no?
Sí, jo crec que està bé, no? A mi m'ha servit molt.
És una vegada més reivindicar el paper de les dones silenciades, que ara estava pensant, Míriam, que tu vens a fer el llibre Little Woman, a la Lucía del Greco, que en el fons també intentava reivindicar, és el moment ara, perquè veig perquè per tots els fronts, potser també perquè hi ha moltes directores i més directores que abans, no? Sempre n'hi ha hagut, però n'hi ha moltes més que abans, o que els hi donen més possibilitats, és el moment de reivindicar en tots els aspectes la figura de la dona, ja que vens a fer aquestes Little Woman de la filla del Greco.
Jo crec que sempre és el moment de reivindicar-ho. O sigui, mai hi haurà una reivindicació de més per posar el paper de la dona i... Bueno, el paper de la dona. És que jo tampoc sé quin és el paper de la dona, però és veritat que mai és una reivindicació de més, perquè sempre sembla que hem de demostrar més que els altres, sempre hem d'estar... sent com... passant examen, no? Passant revista, a on etiquetar-nos, no? El que deia l'Ari, la puta o la santa. I això també passa en molts papers d'interpretació, que les dones a vegades es jutgen molt per quin tipus de personatge fa, cosa que els homes no els hi fan, això. I sí, mai és tard. Mai és tard i mai és suficient.
Ariadna, tinc la sensació que últimament estàs més dedicada al teatre que no pas al cinema. És ara mateix on et sents més còmoda en projectes que et toquen més o que t'interessen més?
Que m'interessen més, bàsicament. Sí que jo vaig fent segons les coses que em van arribant. Tampoc no és que decideixi ara faré això o l'altre, però sí, és veritat, no? que hi ha coses que em fan, que m'interessen menys, o formes de treballar que m'interessen menys, i sí, vaig triant les coses i els personatges i que m'interessen més. I sí, i des de fa ja bastants anys que tinc més ofertes interessants en teatre que en cinema i en televisió, no, diguem.
Sí. Ja. Aquell contacte de cada dia amb el públic, que pot semblar per un de fora que, pobres, una altra vegada la mateixa obra, el mateix text, una altra vegada, en el fons suposo que cada funció, i més en aquesta, pot ser diferent, perquè la reacció del públic pot ser diferent, no?
Sí, és una experiència única, jo crec, no? I ara que ja tinc més experiència en el teatre, perquè n'havia fet poc, però ara ja porto una mica més de... Me n'adono que cada vegada, d'alguna manera, ho disfruto, ho pateixo menys i ho disfruto més, no? Perquè sí que hi ha una part de responsabilitat, de certa, no diria angoixa, però sí de vertigen, no? De sortir cada dia, no? I cada dia surts i tens la sensació que no seràs capaç de dir aquelles primeres paraules, i després te n'adones que te'n surts, no? Te'n vas sortint, no sempre és el millor dia, però sí, hi ha molta complicitat amb els companys, hi ha bon ambient, és fantàstic, i després el fet de comunicar, no? De comunicar d'aquesta forma tan directa, és una cosa que és el moment, és una cosa efímera completament, que a vegades notes que hi ha una connexió que va i torna, a més, i és únic, és una experiència molt, molt bona, i quan passa, doncs, és com a espectadora també, però fer-ho jo crec que ens dona molta... ens realitza molt.
Míriam, l'Ariadna és la teva mare, tu ets la filla gran de l'Ariadna en aquest muntatge.
Sí.
Com és com a mare?
Una madraza. No, a mi m'encanta treballar amb l'Ari. L'altre dia també vam fer una entrevista i també ens ho vam dir, ens vam declarar. Però és veritat que és molt guai treballar amb l'Ari i amb tot l'equip. O sigui, hi ha una generositat, una escolta, i això que deies del directe del teatre, no? Que cada dia és diferent i és igual. I això nodreix molt, perquè hi ha un dia que t'atreveixes a fer una cosa una mica diferent, o que has trobat que en aquesta paraula, doncs, hi ha la clau de tota una frase, i això, bueno, això és fantàstic. I quan tens uns ulls als qui dir-li tot això i estan super receptius, doncs és un gust. Sí.
Ariadna, recordo unes declaracions una vegada de l'Emma Vilarasau, que parlava del fet de fer-se gran i dels papers, i penso que bé que el teatre tingui en compte, suposo que anem a parar el mateix, que és una directora que ha fet això, i que té en compte totes les edats, perquè a vegades hi ha moments en què les actrius, hi ha una època de la vida que passeu com desapercebudes, perquè ja tot és pels joves o per molt, 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 molt grans. I llavors hi ha un terme mig en què hi ha la plenitud d'aquella persona, que a vegades estàs com desapareguda, no?
Sí,
i però... penso que bé que es facin muntatges en què aquesta mitja edat, que no tens ni els 30 ni tens els 75, entén-me, tens papers per disfrutar i per fer disfrutar la gent, no?
Sí, però si t'hi fixes, són personatges... El teatre té l'avantatge que pots fer de molt més jove i de molt més gran. El cinema és molt més exigent en aquest aspecte. No et creus una persona de 50 anys fent-ne una de 30 o de 20. I en teatre sí, jo vinc de fer Anna Karenina, que òbviament no tenia la meva edat, era molt més jove, és molt més jove que jo, i l'he pogut fer Jane Eyre comença de nena, és una altra història, però també quan la vaig fer era més jove que jo. Vol dir que no és tan fàcil trobar el teatre. Et permet jugar això, a ser molt més jove, molt més gran, però si t'hi fixes també són, com en aquest cas, són, no hi ha tants personatges, no, és que no n'hi ha, no estan escrits, no, en el teatre universal no els trobes, amb la qual i per això, i quan intentes, no, buscar, o dius, ostres, m'agradaria treballar amb una companya de la meva edat, busques textos, llegeixes novel·les, és molt difícil trobar de la nostra edat, és difícil perquè no estan escrits, estan, amb la qual jo agraeixo, no, aquesta obertura de mires, no? Que no sigui allò, bueno, que juguem amb un marge i que puguem fer personatges interessants, però no n'hi ha tants, no és tan fàcil.
La Míriam va tenir el seu Premi Revelació, tu tens, no sé si dir-li de la pròpia companyia, puc dir-ho així, vull dir que al marge de les propostes que t'arriben, tu vas continuant fent la teva també.
Sí.
Això és un avantatge.
Sí, i és que tenia moltes ganes de crear una companyia juntament amb el Joan Santís i a mi m'agrada molt ser intèrpret i posar-me al servei d'una direcció i d'una proposta, però també m'agrada molt crear i dir la meva, i crec que és una sort i també, però també va partir de la necessitat de, jo vull fer teatre, és molt difícil que et truquin i et proposin coses, anem fent i ja sortiran. Llavors ara m'ho puc compaginar, sí, és una sort. Sí.
Acabo. Aquesta obra està fins al 22, a la Sala Gran del TNC, 22 de febrer. Després veig que hi ha dues dates en què us n'aneu, perquè això és una coproducció amb Teatre de Brussel·les. Us aneu dos dies a fer-la a Brussel·les, no? I després hi ha una gira internacional, això és possible?
I sí, a lo millor doncs fem el mateix. I la Míriam, amb la seva companyia, que ara li estaves preguntant, estarà a la Beckett, sí, pròximament, o sigui que...
El 25 de març estrenem a la Sala,
sí,
Beckett.
Sí, estaràs compaginant com puguis una cosa i l'altra.
Sí. Fem un puzzle.
Perquè per Catalunya no crec que hi hagi, no es pot portar aquesta, no?
No,
és molt,
no,
gran.
És molt gran, és una escenografia monumental, i ha d'entrar, encara que redueixi una mica, necessita un espai i unes condicions també tècniques, perquè com has vist, és una funció molt visual, no? On les projeccions, on la llum, on el fum, té un protagonisme importantíssim, i has de tenir unes certes condicions. Per
doncs això vol dir que els autocars de Catalunya han de venir cap al TNC, perquè quan no hi ha gira per Catalunya, la gent acaba venint aquí. Així que Ariadna Gil, Míriam Moclés, moltíssimes gràcies i molta sort pel que queda de funcions fins al 22 de febrer i la gira que surti.
Moltíssimes gràcies.
Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight.
Everything's all right, yes, everything's all right, yes.
Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you before your hot forehead, oh. Then you'll feel everything's all right, yes, everything's fine. And it's cool and the ointment's sweet. Fire in your head and feet. Close your eyes and relax. Think of nothing tonight.
Everything's alright, yes, everything's alright, yes.
Woman, you're fine, ointments brand new and expensive. Could have been safe for the poor. Why has it been wasted? We could have raised maybe 300 silver pieces or more.
Va quedar la Maria Magdalena, que es pot veure al TNC. Ens n'anem directament a dormir.
El conte per anar a dormir.
I tanquem la setmana que hem dedicat al llibre Lliçons d'abisme de l'escriptora gironina Mar Bosch Oliveres, editat per Empúries. Històries que tenen notes a peu de pàgina que ens explica l'Anna Maria Ricard, perquè és un relat diferent. Però abans del conte li hem demanat a la mateixa escriptora com ha creat
aquestes històries del seu darrer llibre.
Quan em poso a escriure un relat curt, per mi sempre parteix una pregunta molt senzilla. I és preguntar-me, i si... I sovint aquesta pregunta em du al cap un ritme inesperat, cap un abisme o una esquerda en allò de cada dia, en el quotidià. A Lliçons d'Abisme he volgut explorar com les coses que semblaven segures, una relació, un matrimoni, una conversa, una rutina, de cop i volta es poden desfer o transformar completament. I què ens diu aquest desfer-se de la nostra manera de viure i de percebre el món, no? Aquest meu projecte, doncs, juga amb històries aparentment independents, però que es connecten sota la pell dels personatges i fins i tot a les notes al peu, que actuen com una veu paral·lela, que comenta i a vegades contradiu i toca el voraviu del que passa a la pàgina principal. Recordo una de les anècdotes que em va inspirar el relat. Va sortir d'una escena tan banal com veure algú intentant entrar un moble muntat enorme per una porta massa estreta, no? Aquesta petita imatge em va portar a pensar, i què passa quan intentem encaixar la vida en espais que no estan fets per nosaltres? Aquest joc entre allò quotidià i allò impossible és per mi una de les grans, grans alegries i grans reptes d'escriure relats curts. I espero que les històries d'aquest llibre us facin somriure, girar la mirada i per un moment sentir el vertigen, aquest vertigen d'alguna cosa de lliçó íntima, no? Més que no pas d'un gran alliçonament.
Gràcies, Mar Bosch. Ara sí, darrer conte d'aquestes Lliçons d'Abisme, que porta per títol Tens l'home que somiaves. Tens aquesta informació? Quan els àngels venen a la Terra, quan els arrenquen les ales per au per bé, cauen i cauen de debò. Del núvol al ciment, d'un cop sec, senten dolor per primera vegada. Un gran i escruixidor calfred els recorre el cos, que senten per primera vegada també. A l'esquena, dos bonys ensangonats a banda i banda de la columna. Els ulls, un tel que se'ls enretira en contacte amb la llum i l'atmosfera, i una incisiva fiblada els inaugura la vista, obrint-los als globus de les conques tall a tall.
L'eixia andalú, quants hi heu pensat?
Rostres avall, la sang s'escola entre els llavis i així coneixen el gust ferrós i el color vermell. El tenien prohibit allà dalt. S'incorporaven com un cervadell acabat de néixer, com si tinguessin xanques en comptes de cames. Un cop drets, han d'aprendre a aguantar-se sense el contrapès de les ales. Havien passat una eternitat mirant els homes a sota. Aquell era el seu camp visual, veure la vida com els homes miren les formigues. Una nova destresa se'ls presentava arran de la principal amenaça aquí a baix. Mirar la vida de cares perquè no tindran més remei, perquè la vida dels mortals s'encara. Aleshores, plou, pluja càlida i daurada caiguda del cel on s'estaven. I això què és? Pregunta el pare. I només senten el so demolidor d'un apujar-se a la bragueta. Acaba de néixer l'home. Tens aquesta informació i després et despertes. Què fas? Atures el despertador, li dius fill de puta. T'aixeques, vas a l'escriptori, t'ho apuntes. És important anotar-s'ho tot. Apuntes que un àngel cau i que neix un home. Que què deu voler dir? Tanques la llibreta, et poses la bata, vas al lavabo. Et rentes la cara, te l'aixugues sense fregar. Et poses crema d'esplendor. Saps que t'estafen, però te'n poses. T'arrisses les pestanyes. No saps si funciona, però et fa pensar en la teva àvia i te les arrisses. T'arrisses les pestanyes com les dones de fa 50 anys. Te les emmascares de negre o de marró segons el dia. Penses que això ho hauries d'haver fet després de l'ombra d'ulls, però que estàs adormida. Et perdones com les dones d'ara. Et tapes les ulleres amb corrector, no gaire, que si no s'atomplen les arruguetes, i s'esquartera el maquillatge de la zona de sota els ulls, que ja tens una edat. Et fas la ratlla negra o marró, segons el dia. Sovint també segons el color de la màscara de pestanyes. Et poses pólvores de sol als pòmuls, fas un tres que comença la temple, es vol acostar a la vora del nas, però no, i rectifica fins ben entrada la mandíbula. Et poses coloret a les galtes, res una mica, per no semblar una pepa, avui no. Hi ha dies que sí, i sort de les galtes. Et pentines. Somrius al mirall una mica per suggestionar el bon humor, de fora dins, de fora dins el somriure, sempre és així. I te'n vas a la cuina a esmorzar, t'escalfes aigua, et prepares un cafè de sobre, una torrada, no més de 60 grams, penses en la cara de cul de la teva dietista, perquè ni és pa integral sense sal ni fa 60 grams, la torrada, que tu amb 60 grams de pa no arribes ni a les 10, penses en la cara de cul de la teva dietista altra vegada, penses que per què l'enganyes? Per què hi vas? Mentre unes coses s'escalfen i les altres es torren, tu et vas despertant. Engegues la tele per mirar el temps, però veus unes quantes misèries, una dona morta i una concentració davant de l'Ajuntament. Quina ràbia, quina pena, però sobretot quina ràbia tan gran. Penses que quina sort que en Ramon ara estigui amb un altre, però que pobreta. Penses que potser l'hauries d'avisar. Penses que has de comprar mantega, que s'ha acabat. La cara de la dietista et diu que no cal. Ara parlen de la guerra, en aquell país concret. D'una guerra?
Per situar-nos, segons la xifra de morts anuals, podem distingir entre quatre menes de guerra. Les guerres grans, més de 10.000 morts l'any. Les menors, entre 1.000 i 10.000 morts l'any. Els conflictes, entre 100 i 1.000 morts l'any. I les situacions de violència, menys de 100 morts.
D'una guerra que encara mata gent, una guerra vella i una de nova. Diuen que per què fem tant escarafalls? La guerra d'aquell país concret no és pas cap esdeveniment aïllat, que de guerres n'hi ha a sota les pedres. I tu què penses? Racionat bé la pena? Hi ha 59 guerres oficials per plorar davant de la tele. Sents que salta la torrada. Canvien de tema. Sort que parlen del temps. Huracans, terratrèmols, volcans, salmons amb puces i una sequera que no hi ha manera de girar. Penses en Mad Max i en Tina Turner i en un món brut que funciona amb suc de porc. Decideixes mirar per la finestra. Les coses lentes del paisatge sempre et solen confortar. Millor mirar per la finestra que tens al costat. I què hi veus? Les fulles als peus de les copes, com si els arbres s'haguessin abaixat les calces. Un únic arbre groc, amb la roba posada, un tiler, branques nues per tot. La punta de Sant Roc traient el cap entre els arbres. Deuen haver aclarit el bosc. Un vel de pols sobre el món que fa tornar les coses velles, perquè no plou i el món es xucla de dins a fora, sempre de dins a fora. O potser no, potser només està aturat perquè ara no toca moure's. Ho saben els arbres. Tot en parada vegetativa. Tu també. De sobte, del cel, en veus caure un fardell de carn enmig del pati. I no és cap ocell, ni cap bocí de res que pugui despendre's en l'aire. És un home sencer. I en pilotes, que està força bé.
Terminator, quants hi heu pensat? Tu no? Només jo?
No entens com encara belluga, com ho té tot a lloc. I llavors recordes que el que ha somiat. Sort que t'ho apuntes, tens aquesta informació. I ara què fas? Obres el balcó i el convides a entrar. Un cop a dalt, també el convides a seure. Apagues la tele. Massa coses lletges per un home nou caigut al món d'avui. Li expliques que avui ha somiat que queia. Que somiem perquè el cervell ens prepara per al futur.
Això t'ho has tret de la butxaca, narrador. Reflecteix les ganes de sentir-nos especials que tenim els humans. De fet, altres animals somien. No són pas els únics. Els dofins, per exemple, dormen amb la meitat del cervell, mentre l'altra està activa per nedar i vigilar els depredadors. Els cavalls, els estruços o els elefants dormen molt poc, i certes granotes no dormen mai. Per tant, les granotes segur que no somien. Però com la majoria dels animals superiors, els humans necessiten dormir. I la ciència té comprovat que el somni és manteniment pel cervell. I punt. I deixa't estar d'esoterismes. Pel futur no ens prepara ningú.
Li fas un cafè, una torrada grossa, llescada d'un pa de quilo, l'abrigues, li fas fregues, tot de coses calentes, mentre va aterrant. Tens l'home que somiaves. I ara què fas? doncs, amb aquesta nova lliçó d'abisme de la Mar Bosch Oliveres, i aquesta són històries diferents perquè tenen aquest notes a peu de pàgina que hem llegit conjuntament amb l'Anna Maria Ricart. Arribem al final de la nit dels ignorants d'avui i de tota la setmana, perquè nosaltres, ja ho sabeu, no tornarem fins diumenge a les 12 de la nit. Ara arribem a les 2 de la matinada, com sempre a aquesta hora, escoltem les notícies del butlletí horari de les 2 de la matinada. I res, que gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos preguntes, per aportar-nos reflexions, vivències que heu tingut aquesta setmana i per buscar totes aquestes respostes. Tornem diumenge, bon cap de setmana i fins diumenge.